les 10 i 19 anem a parlar d'un llibre, anem a parlar de poesia, ho farem amb algú que ja ha visitat en diverses ocasions aquests estudis, sempre per parlar de poesia o, si més no, de literatura o de temes relacionats amb el món literari, perquè al final ella s'hi dedica. És la Cèlia Sánchez Mústic. Bon dia, Cèlia.
Hola, bon dia.
Molt bé, que acabes de treure nova antologia poètica, Si creus que hi soc, poesia del 1989 al 2021. Nou llibre, nova publicació, una antologia. Jo no sé si això de fer antologies és una decisió pròpia, és una petició editorial, és una voluntat que arriba, és a dir, quan ja acumules molta material, un diu, en un moment ets a treure una antologia.
Sí, a veure, això ho penses, però jo potser no m'hauria decidit a plantejar-me això, si més no ara, no? Però sí, va ser una petició editorial. Van venir d'Editorial Pagès i em van dir, mira, tenim aquesta col·lecció, a més formada per aquest, el meu llibre és el que fa 10, i tots són autors, els previs, no?, que m'estimo molt. Hi ha el Feliu Formosa, l'Àlex Susana, la Maria Josep Escrivà, Dolors Miquel, i clar, i més és una col·lecció molt bonica perquè és il·lustrada, cada poeta tria el seu il·lustrador, il·lustradora, no? I m'ho van proposar, diu, i volem que la propera autoantologia sigui la teva, si ho acceptes. Dic, home, sí, tant. Clar, perquè de fet sí que és una cosa que pensava, home, estaria bé, perquè a vegades hi ha llibres que ja queden com, sobretot els primers, que...
Una mica en l'oblit.
Sí, o que els han descatalogat, o que estan... tot això es crema molt ràpid, no? Uh-huh. I llavors hi ha llibres, sobretot, ja dic, els de fa molts anys, que i recuperar cosetes, recuperar poemes i poder-los ajuntar tots com en una gran família, no? Ajuntar petites famílies que vivien en pobles separats, diguem, i de cop i volta, doncs, veure'ls tots juntets i creant també una visió, no?, del que és la teva poesia per oferir, doncs és bonic. No hi són tot, no és una obra completa, però sí,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és una obra extensa, podríem dir, no és
extensa,
completa, però
sí,
no són
sí.
Quatre poemes, perquè, clar, una poesia 1989-2021, són molts anys, i la Cèlia és una dona prolífica, i a més, i en té molts més per descomptat, però hi ha forces poemes. Clar, jo no sé si fer una antologia és més difícil del que podríem pensar els que no en sabem, els que no escrivim i els que no, potser no entenem de literatura, no? Entenem que d'entrada un pensa, home, pots fer una antologia, fas pim-pam, agafes d'aquí, agafes d'allà i ja tens l'antologia. Però clar, entenc que no és un procés tan senzill, no? De fet, en el pròleg parles d'aquest moment de la tria, no? I expliques una mica, no sé si té més dificultat de la que d'entrada podem imaginar.
És molt difícil, molt. És igual que si tu tinguessis 12 fills i et diguessin, a veure, has de triar 7 d'aquests 12 fills perquè els invitem a unes colònies molt xules que hi ha no sé on i tal, i volem que siguin fills teus, però només 7, o sigui, tu tria'ls, i resulta que tu te'ls estimes a tots igual, tot i que tenen característiques diferents, però penses, home, en aquest li aniria bé anar amb aquestes excursions i amb aquestes... Però clar, però en aquest altre també, perquè està més delicadet i així perquè es reforci, no? I sents una sensació de que estàs traint. I dius, no, doncs que no hi vagi ningú. No, hi han d'anar. Doncs és igual, clar, és dificilíssim, perquè vols que siguin poemes que et representin molt, però clar, és això, te'ls estimes a tots. I llavors el radar aquest amb el qual decideixes quins fas entrar i quins no, és molt complicat. És molt complicat també a vegades per temes, perquè dius, mira, ostres, jo aquests poemes és que els faria entrar. Però clar, és que hi ha molta zona de poemes que parlen d'aquest tema. I convé que hi hagi més variació, no? O sigui, que són molts factors que intervenen.
És a dir, la dificultat és deixar fora allò
deixar
que has
fora,
creat.
És deixar fora, clar, no és ficar, és ficar dins perquè deixes fora. Però de tota manera, també és veritat que dius, no els has matat, tampoc. O sigui, els poemes aquells continuen estant en els seus llibres, i llevat, ja dic, d'alguns casos en què el llibre pugui ser més difícil de localitzar, però tots els meus 10 llibres més o menys es poden buscar, es poden demanar. O sigui, l'antologia, diríem que hauria de servir per obrir una porteta
a rellegir, sí, no? O descobrir, no?, llibres publicats anteriorment.
Exacte,
no?
Aquí, per exemple, en aquest llibre, doncs, estan per grups de llibres, no? I diu, si una persona llegeix i diu, mira, tots aquests poemes que pertanyen a aquest llibre, tots aquests m'han agradat més que els altres, potser, no? O amb aquests em sento més identificat, o... Ah, doncs potser m'agradarien la resta de poemes que hi ha en aquest llibre, doncs, vale, demano aquest llibre. O sigui, que jo m'ho miro per aquesta banda.
Per aquesta banda. De fet, el pròleg dius, els poemes escollits són els que s'escolen pels forats de la butxaca, amb el vaivé de la tria. M'ha agradat aquesta definició, no? És allò que van com caient, no? Una mica, i em fa la sensació una mica de... No vull fer-me responsable del tot d'aquesta tria, és a dir... Com,
exacte, no? sí. O sigui, a veure, el vaivé de la tria és una cosa tant que et tornes boig, que dius al final et van caient i és cosa seva, no? Llavors dius, ah, mira aquest que ha caigut, l'introdueixo. Sí, és així, és no fer-me gaire responsable.
I fins i tot expliques que has inclòs poemes, doncs, que han tingut una molt bona resposta dels lectors, no? O d'amics o de familiars o del teu entorn, gent que, doncs, que sempre t'ha dit que aquell poema agradava molt, no has dubtat en ficar-lo, però també al contrari, poemes que ningú te n'havia parlat o ningú te n'havia fet menció, però que tu hi creus fermament i dius, doncs, ara el vaig a posar, una mica ara és el seu moment, no? Hi ha com aquesta dualitat, no?, en aquesta tria també.
Sí. La de poemes que han sigut més... que han tingut un eco, diguem, més potent, però també poemes que dius, ostres, d'aquest no m'han dit ningú mai res, doncs ho dic jo, que sóc l'autora, no? I el faig entrar.
I el fas entrar. De fet, ara ho deia la Cèlia, hi ha poemes dels seus 10 llibres de poesia, de fet els divideix per això, per llibres, per tant trobem poemes de La cendra i el miracle, del 1989, del Lleu respir, del 91, de Temperatura humana, del 94, de Taques, del 96, de Llum de claraboia, del 2004, de La taula del mig, del 2010, d'On no sabem, del 2012, de L'hotel a deshora, del 2014, de La gota negra, el 2017, i de Mudant-se endins, que va ser el darrer llibre de poesia publicat per la Cèlia, del 2021. Clar, jo no sé si també quan un comença a preparar una antologia s'obliga d'alguna manera a rellegir poemes que potser feia molt que no llegies o que no miraves perquè són de publicacions de fa molts anys, i si això també t'ha permès redescobrir la teva pròpia poesia.
Sí, perquè clar, a mesura que van passant els anys canvien algunes coses. Diu que no es pensa dues vegades amb el mateix cervell. O sigui, a la que tenim hi ha uns quants pensaments, el cervell, clar, és una cosa plàstica, no? I anem modificant per allà. I clar, passen els anys i veiem, igual que mires una pel·lícula i la veus diferent, la primera vegada que l'has vista a una segona vegada al cap de 10 anys, no? Doncs els teus propis poemes, els teus propis... És igual, amb la qüestió de la narrativa també passa. Sí, pots tenir una percepció diferent.
I alguna t'ha sorprès? Alguna d'aquestes, no sé si has redescobert en positiu o en negatiu, no ho sé, algun d'aquests poemes i que t'ha generat sorpresa, de dir, o fins i tot has rellegit un poema que has dit, caram, com de vigent això, l'escriuria exactament igual ara o no, o canviaria completament aquest poema?
Sí, no m'he trobat cap poema que digués el canviaria completament, no me l'he trobat. Sí que potser hi ha alguna paraula que has dit, ah, si fos ara, diria... És més, en algun cas, en l'antologia, he modificat la paraula.
Sí,
perquè es tractava només, potser això, d'una paraula.
D'acord, que no modificava el sentit del poema.
No, en absolut, no? Ni el poema. Però sí, a vegades em passa, sobretot en poemes antics, que els rellegeixo i dic, ostres, doncs... Ho feies molt bé, feies en aquella època molt bons poemes. No, millor jo tenia la idea de dir sí, però aquests eren més fluixos, tal, i els rellegeixes i dius... I això per exemple, m'ha passat amb narrativa, per exemple, amb poesia no em pot passar, però amb narrativa m'ha passat d'agafar un llibre de contes antic i agafar un conte i no saber com acaba. O sigui, fins a l'extrem de dir, però si l'has escrit tu...
I no recordar-te...
I no recordar al final, no recordar com acaba i haver-me'l de llegir, i amb la mateixa intriga, no? Que si fos una lectora externa.
Que curiós. I amb la poesia dius que no passa això? Perquè, clar, a mi em sembla curiós que puguis tenir memòria de tots els poemes que has escrit des de fa tants anys, no? Des del 89, caram, és que són molts poemes. No sé si els tens comptats. Quants poemes?
No, els tinc comptats. Amb prou feines, soc molt mala comptadora, amb prou feines tinc comptats els llibres, que sé que són 10. I que a vegades em despisto també, i dic, no sé si són 9 o si són 10. No, els poemes no, però vaja, si aquí n'hi ha 100 i no sé quants, i és una part... diguem-ne petita,
sí, clar, per òbviament,
de
10 llibres,
tota l'obra, doncs clar, clar, Déu, calcula, no sé, jo dic que calculem, a veure, 10 llibres per 35 poemes cada llibre, que pot ser que en tinguin 40, pot ser que en tinguin, pues, posa 400, gairebé 30, sí. 350 i,
sí, 400 poemes, no? Sí. Escrits, els quals dius que d'alguna manera tot recordes, no? En certa,
sí,
mesura.
Sí, perquè el poema és una experiència, és una experiència.
Clar, jo no sé si quan un rellegeix un poema i l'engloba en una antologia, reviu el moment de l'escriptura d'aquell poema. És a dir, entenc que quan escrius el poema, no, estàs sentint, no, estàs com experimentant i allò t'està fent, doncs, transcriure aquell sentiment, no, o aquella emoció, plasmar-ho en paraules.
Sí.
No sé si la relectura té aquesta capacitat de transportar-te a aquell moment, no, d'escriptura del poema i d'emoció, no?
Sí, 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 és com sentir una olor que et transporta a un moment, com sentir un tacte d'alguna roba, dius, aquest tacte que em recorda, no? Doncs és igual, tu mires d'una altra manera, però sí que et transporta.
Uh-huh. Sí, sí, sí. I Celi Sánchez Mústic té algun poema preferit? És a dir, allò que deia, aquella analogia que feies al principi, de la mare i els fills i que ha de triar, clar, és difícil, no? Per una mare, i una mare sempre diu, no, jo no tinc fills preferits, me'ls estimo tots per igual. No sé si amb la poesia passa el mateix o hi ha predilecció per algun poema.
A veure, de vegades hi ha una predilecció que no vol dir que te l'estimis més, sinó que penses que aquell poema té unes qualitats que et defineixen molt a tu, que transmets molt el que tu ets amb aquell poema, que ho transmets no només als altres, sinó a tu mateixa, i en aquest sentit sí que hi ha... jo ara justament em vaig enregistrar amb la guitarra un poema que l'envio, doncs, a gent que conec o com a promo també del llibre, i sí, m'acompanyo, que això és una cosa que la feia molt al principi. Al principi feia lectures i m'acompanyava amb la guitarra. I deien...
La tocaves tu, la guitarra,
sí, sí,
també,
sí,
eh?
Sí, sí, la tocava,
la
jo, i al mateix temps deia el poema.
Recitaves el poema. Uh-huh.
Clar, i l'Àlex Susana, que va ser el meu primer editor, em deia, ostres, és que això ningú no ho fa. Perquè cantar sí, no? Cantar un poema musicat, sí, acompanyat a la guitarra, o bé recitar i que un altre t'acompanyi. Però... recitar i al mateix temps tocar la guitarra, com que són dos ritmes diferents, uh-huh, també funcionen a part, diu, això és que no ho fa ningú, i ho feia i em venia molt de gust fer-ho. I...
és molt d'influencer això, eh? No? Va ser com un... no? És, sí, molt com... molt de xarxes, no? Això, o fa la sensació, no? És,
sí,
com un estil o un format molt de xarxes, no?
Clar, passa que jo quan ho feia...
No hi havia... va ser pionera en aquell moment,
No hi havia xarxes, sí, sí. I després, ja per qüestions de que la vida es complica moltíssim, uh-huh, i a mi se'm va complicar molt, doncs ja no tenia esma ni temps material de preparar-me. I ara quan vaig presentar aquest llibre a l'ONA fa uns dies, que va ser una presentació molt bonica, que hi van ser el Pere Ballart i el Miquel Lluís Montaner, la Laura Borràs, i vaig pensar com un repte fins i tot, ja que l'antologia recull tots els poemes des del primer llibre, uh-huh, bueno, tots, molts poemes, des del primer llibre, recupera aquells moments també amb els quals en el primer llibre recitaves i t'acompanyaves a la guitarra. I llavors vaig fer un minut i mig amb quatre poemes breus i me'ls vaig acompanyar a la guitarra, uh-huh, i vaig tornar-ho a fer. I ara també he fet una gravació més o menys amb una, el tipus d'acompanyament semblant, però amb un altre poema que és allò que tu dius, que no és que sigui el meu preferit, però és que és tan breu, tan senzill i m'hi sento tan identificada que el tinc, doncs...
I que ens el recitaries?
Sí, sí, sí. Deixa'm
I que, tant, busca, deixa'm busca, que... i així aprofitem que tenim aquí que la Cèlia, que ens parla d'aquest sí, poema perquè... predilecte, no perquè l'estimi més, no. Sinó perquè, pel que sigui, no? Per aquestes emocions que li transmeten, no? I que ens el reciti en... forma part d'aquesta, com dèiem, antologia, Si creus que hi soc.
A veure, és un poema molt... pertany al llibre On no sabem, i és un poema molt breu, però ja dic, bueno, no dic, més ben dit, no dic res més. I us el dic, es titula Corba tancada. I diu, què no donaria per una finestra amb vistes al mar? Tot. Anys de vida, llum a casa, menjar, vestit, hores de lleure i de son, un braç, una cama. Tot ho donaria per una finestra amb vistes al mar. Tot llevat d'una sola cosa. La meva nua, grisa, particular finestra sense vistes al mar.
I per què és tan predilecte? Què és el que et
perquè
on et porta?
Em porta a l'arrel d'una paradoxa, no? Uh-huh. Perquè, clar, dius, com pots desitjar tant una cosa que ho faries tot, llevat d'una sola cosa que no faries per aquella cosa, que és justament la contrària,
sí, sí.
No?
Sí, 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 sí.
I llavors jo crec que la poesia és molt això, és anar al fons d'aquestes paradoxes que tots tenim dins nostre i dir, sí, evidentment, es pot interpretar de moltes maneres aquest poema, la finestra amb vistes al mar pot ser moltes coses, uh-huh. I l'altra finestra, la que jo dic, me la preservo fins i tot contra la poder aconseguir,
contra el desig màxim,
contra
no?
El desig, la preservo, aquesta altra finestra grisa, nua, particular, també pot ser moltes altres coses.
És que la poesia sempre m'ha fet aquesta sensació que té aquesta característica o peculiaritat, no sé si és peculiaritat, però sí característica, penso, respecte a, doncs, la narrativa, la novel·la, el que sigui, i és que no és resolutiva. No? Em fa la sensació que, és a dir, jo quan llegeixo poesia, una de les coses que m'agrada és que no és resolutiva, no? La solució, si és que n'hi ha, el que es planteja o el que et fa sentir, no hi és, l'has de posar tu, l'has d'imaginar tu, no? I no sé si justament és com la gràcia de la poesia, no? Que no hi ha un final, ningú et diu un final, ni ningú et diu com acaba, ni ningú et diu no. Què ha de ser, sinó que et planteja, et reflexiona, no?
Està oberta als teus ulls, als ulls de qui llegeix, i és el que va dir el Pere Ballart també en la presentació, que de fet la poesia és el gènere més imprevisible, o sigui, més... no té ni tan sols allò que diem un final obert, no, és que va més enllà d'un final obert.
Sí, sí, perquè és que no planteja ni que hi hagi d'haver final, no? És a dir, sí,
exacte,
no?
Però en canvi sí que t'està dient uh-huh. alguna cosa, no és tampoc allò de dir, bueno, és que no, és que és un conjunt de paraules maques i especials i tal, i que tu pots fer la interpretació com en un quadre abstracte, el que vulguis. No, sí que t'està dient una cosa. Te l'està dient, però aquesta cosa, un cop arribi dins teu, tu la transformaràs en el que vulguis, no? Uh-huh. És més, fins i tot quan parles de coses molt, molt concretes, per exemple, en el Mudant-se endins, que era tot uh-huh. després de la mort de la
mare, no?
De la mare. Doncs, clar, hi havia coses que eren molt, molt, molt del meu món, i que podien haver-hi objectes, jo què sé, si esmentes una tassa de cafè uh-huh. o esmentes un arbre o esmentes... Però les persones que jo m'he trobat que havien passat per això, per la pèrdua d'una persona No cal que sigui una mare, la pèrdua, potser una persona ha llegit el llibre i no se li ha mort la mare. Se li ha mort una germana o un germà molt estimats. I és igual, és exactament igual.
O no se t'ha mort ningú,
O no se t'ha mort ningú.
Perquè jo he llegit, però... justament, jo, és l'únic dels 10 llibres que m'he llegit de la Cèlia, el de Mudança endins, i recordo, i jo tinc la sort de que no se m'ha mort ni la mare ni el pare encara, si hi ha avis i àvies, però em recordo llegir el llibre i sentir quasi que podia estar parlant jo, eh? I jo no havia viscut aquesta experiència, però la sensació era, jo em col·locava en la veu del en aquest cas de la poetessa que ets tu,
Que bonic, és molt bonic.
Sí, sí, és a dir, jo crec que és la capacitat aquesta que té justament la poesia, no? Que encara que no hagis viscut, i aquesta cosa de, doncs això, de que no hi ha una bona manera d'interpretar-la, no? Que és a dir, que és com la interpretació és lliure, cadascú sentirà el que sent, no? I entendrà el que vulgui entendre, i estarà bé, no? Cada vegada anem molt encursetats i t'han de dir si està bé, si ho has entès, si has entès la lectura, si has entès el final, si has entès... I la poesia té aquesta cosa de que no hi ha un únic camí ni un únic final, no?
Sí, sí, és un gènere... per això és molt misteriosa. La poesia és el gènere més misteriosos, no?
Sí,
que hi ha. I sí, a veure, d'alguna manera diríem que s'ha d'entendre, però és això que tu dius, no hi ha, s'ha d'entendre que no s'ha d'entendre, no? Però el poema sí que et dona unes pistes de l'essència d'allò que tu estàs dient. Et dona unes pistes i la feina del lector, per això la poesia s'ha de llegir molt lentament, perquè si la llegeixes ràpid... què m'ha explicat a mi aquest senyor, aquesta senyora,
més,
no?
És que
si la llegeixes lentament i vas immergint-te en el poema, vas absorbint tot el que t'està intentant transmetre aquell poema. Això és una forma diferent de lectura i per això es llegeix menys, potser, perquè a vegades...
Home,
no
és molt anar contracorrent, en aquest món. O sigui, qualsevol cosa lentament, avui en dia, és anar contracorrent.
És anar contracorrent, sí.
Perquè vivim en aquest món de presses i de que tot és per ahir, i aleshores ja, només pel fet de que hagi de ser lentament o que la recomanació sigui que sigui lent. No sé si s'escriu també lentament. S'ha d'escriure lentament?
No, això depèn, perquè... té un component com màgic, no? La poesia l'atrapes o t'atrapa. Et pot atrapar un poema anant pel carrer, veient una imatge des d'un balcó, una persona que passa i diu una paraula, i dius, aquí hi ha un poema. I arribes a casa i escrius el poema i aquell poema pot haver estat escrit en un parell d'hores. I en canvi hi ha poemes, i no té res a veure amb la llargada, en canvi hi ha poemes que saps, aquí hi ha un poema, i el vull fer. I l'estàs fent durant 6 mesos.
Cuina lenta.
Lenta. Després sí que és veritat que una cosa és el poema, que és com el llampec, no? Que és la imatge, i de seguida tens molta pressa i ho plasmes en el paper. I després hi ha el fet de construir-lo de forma que com a poema sigui un bon poema, no? Ja entra un factor més de polir-lo i aleshores fa que el que ha començat tenint 20 ratlles doncs potser acaba que en té 5, perquè has anat eliminant tot el que era sobrer. I la poesia bàsicament és això, és eliminar tot el que és sobrer.
No hi ha palla, la poesia.
No, n'hi pot haver. Si n'hi ha, és que potser...
No és bona poesia.
És que potser... No?
Ja ho dic jo.
Clar, és d'alguna manera és treure-li el que li sobra. I anar, igual que una escultura d'allò que diuen, no? Bueno, és una pedra, no fa falta fer res més, només treure la pedra que li sobra i... Doncs, doncs és això, i això sí que a vegades porta...
Porta temps.
Porta temps i molta concentració i...
Estàs escrivint poesia ara?
Sí, ara ja tinc un llibre nou.
Tens un llibre nou?
No publicat,
ah,
eh?
Anava
no,
a dir,
no,
ah,
anava no publicat.
Pendent de publicar?
Pendent, encara no sé ni amb qui ni amb què, o sigui, vaig tranquil·leta, però com que tinc aquest, que el vull defensar, el vull...
I saborir, no? I assaborir, sí.
Vull que la gent conegui aquest llibre, l'antologia. Uh-huh. Però l'altre ja està escrit... Uh-huh. I una novel·la també ja està escrita. Novel·la.
Per tant, continua sent tan prolífica com sempre, eh?
Sí, o més.
O
no
més.
Sé. Sí. sí, crec que estic en una zona de... en una zona que m'atabala molt, però que és molt, molt productiva i molt especial. I espero que, sí, bueno, que continuï. Tampoc passa res si un passa un temps que no...
Bé, entenc que hi haurà hagut de tot, perquè a més també som també nosaltres i les nostres circumstàncies, no? Hi ha moments en què les circumstàncies entenc que igual no et permeten ser tan productiva, i en altres en què sí, o no ho sé, o etapes de la vida, no?
Sí, a mi d'això m'ha passat més amb novel·la, perquè ara tinc aquesta feta i fa 20 anys que no n'havia fet cap. Per què? Perquè necessites una infraestructura molt més... És tot molt més complex escriure una novel·la. Complex en el sentit aquest, no? D'organitzar el temps, uh-huh, de dedicar hores...
Has de ser més constant, potser? La novel·la requereix molta constància?
Molta feina. Molta feina i...
Moltes hores. Moltes hores.
I la poesia, jo no he deixat mai. Des que tenia... 7 o 8 anys, vull dir, no he deixat mai ni en els bons moments, els mals moments, crec que sempre, més o menys, amb més producció o menys, però no m'ha abandonat mai la poesia.
I guardes tots els poemes que escrius, publicats i no publicats?
Sí, clar, els publicats, òbviament
perquè
estan publicats,
llibre, sí.
I els no publicats, perquè algun dia poden ser. A veure, hi ha poemes que no t'encaixen en un llibre, que dius, aquest poema que he fet, jo el trobo bo, m'agrada, és molt bo, però si el faig entrar en aquest llibre, el llibre perdrà, perquè l'arquitectura del llibre, diguem, perdrà coherència, perdrà... Llavors, què passa? El guardes? El guardes en un calaix?
Uh-huh. Cèlia, ens parlaves de les il·lustracions d'aquest llibre, d'aquesta antologia, si creus que hi soc, que us permetia l'editorial triar l'il·lustrador, en aquest cas tu has triat en Joan Raven, explica'ns per què. I com arriba això, eh? Perquè és una història bonica, no?, d'explicar.
Sí, bueno, perquè el Joan Raven és d'aquí a propet,
sí.
És de Vilafranca, ara em matarà el Joan Raven, ara no sé si és Vilanova o Vilafranca.
Bé, tant fa, d'aquí del territori de la vegueria, no?
Ara em matarà, sí. No, però aquests lapsos ja els tinc, eh? I llavors és un pintor que m'agrada molt i que té un estil molt, 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 molt personal, que és així com una barreja d'abstracció, però també una abstracció figurativa, no? També. I és un bon amic i llavors li vaig proposar i em va dir que sí, em va dir que ell el que faria no seria il·lustrar els poemes, o sigui, allò d'un poema parla de tal cosa, doncs faré una il·lustració que hi hagi algun element que signifiqui aquella cosa. No, sinó que ell es deixaria això, s'immergiria en els meus poemes i allò que li transmetessin
ho aniria plasmant i dibuixant,
plasmant,
no? I aquí apareix al llibre aquestes il·lustracions d'en Joan Raven en aquesta antologia.
Sí. I que sí que hi ha il·lustracions que veus com éssers humans molt petitons i lliga molt també, no?, amb la meva percepció dels éssers humans que m'acompanyen a dins dels poemes. Hi ha màscares, que també és un element que hi apareix en els poemes, també una mica influïda, suposo, pel carnaval, que estic influïda bastant per Sitges. Eh?
Per Sitges.
Ara a veure quan sortirà, perquè ara acabo de ser el pecat de la luxúria als pastorets, ara a veure amb què m'influirà això.
Feies la luxúria als pastorets?
Feia la luxúria, sí.
Ah, no ho sabia. Molt bé, i què tal? Però és el primer any que ho fas, no?
Fa bastants anys havia fet d'Angelet.
D'acord.
I ara aquest any em venia molt de gust fer, i m'ho van dir, dic, sí, i em venia molt de gust fer La Luxúria.
Els pastorets sigut... que ja saben que aquest any han sigut s'han fet molt aviat, eh? Han sigut matiners,
sí.
Per dir-ho d'una manera, s'han fet, ja s'han realitzat, per tant, bé l'experiència.
Sí,
eh?
Sí, jo li deia a la Prado, que és la que també sí. Ens feia una mica de sessions de teatre i així, li deia, dic, és que ara no sé què em fa més il·lusió, si la publicació de l'autoantologia o fer de Luxúria en els pastorets. Clar, a veure, mirant-ho seriosament,
home, a veure, l'antologia.
Triaré l'antologia, però era tanta la il·lusió de la Luxúria que hi havia moments que se solapava, eh? I deies... Però al capdavall, al final, tot va acabant, en el meu cas, tot va acabant, va a parar a la poesia.
Que al final, doncs, poesia de la Cèlia Sánchez Mústic que poden descobrir, si no ho han fet ja, en aquesta autoantologia, Si creus que hi soc, poesia del 1989-2021, recull dels 10 poemes de poesia que té la Cèlia fins ara, perquè ja ens ha anunciat que en té un...
10 llibres.
Exacte, 10 llibres, que en té un de fet, però pendent, ja veurem si es publica o no. De moment, el que tenim ara sobre la taula és aquesta antologia. Ja saben que per Nadal regalar llibres està molt bé, també.
Sí, es pot. De tota manera, suposo que el gener o que farem alguna presentació aquí a Sitges.
Perfecte.
I de moment crec que la tenen en aquesta llibreria del carrer Jesús cap amunt. Em van dir que
Rewind, a la llibreria nova?
Books en música en books, no?
Sí,
o books en music, sí.
A Rewind, que és la nova llibreria que tenim a Sitges. Quina alegria, no?
Que s'aventurin, no?
Exacte, que tinguin la gosadia, no, d'obrir, perquè és gosadia, ja els hi dic, d'obrir una llibreria a Sitges, tenint els precedents que tenen, i a més sigui aquesta gent jove que digui, no, doncs nosaltres apostem pels llibres i pels vinils, que és una cosa també...
Fantàstica.
Fantàstica, molt d'altres temps, sembla, però no. És d'actualitat.
Hi ha coses que perduren, que sembla que ja de cop i volta desapareixen, però tornen. Com el...
A veure...
I la poesia és igual, la poesia... jo sempre dic que la poesia no està de moda precisament perquè dura. Malament rai, quan una cosa està de moda, què vol dir? Que passarà la moda.
Això ha passat sempre una mica amb la ràdio,
I la poesia, clar, sí.
La ràdio sempre ha passat això. Sí. Mai ha estat de moda la ràdio, no? Sempre surt la tele, va sortir la tele en el seu moment, ara els instagramers, les xarxes...
No sé. Però no hi ha res que pugui amb la ràdio.
Però la ràdio,
la ràdio
està,
continua.
Aquí estem, Doncs una mica com la poesia, no? Mira, veus,
home, em sembla una analogia
estupenda,
fantàstica,
no?
Fantàstica.
Cèlia, un plaer, com sempre. Bones
gràcies,
festes.
Gràcies a vosaltres.